El Cafè de Ponset Ràdio amb Elsa Cano, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Josep Riera, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts al 24 Cafè de Ponset Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. En el programa d'avui ens acompanyarà l'Oriol Valentí. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
Bé, com vam dir a l'última secció de política, ho vam deixar entreveure, avui ens toca parlar d'anarquisme, no?
I he fet els deures. Portarem l'anarquisme tal com vam dir. Cal dir que faré una mica d'introducció i de posar en context històric, perquè és un tema que se'n podrien escriure llibres sencers i, evidentment, ho hem de condensar.
I tant. Ben encantats estarem que ho condensis i que facis els deures. A més, avui també tindrem una nova secció de cinèfils amb l'Elsa Cano, que de seguida arribarà aquí a l'estudi, i també ens visitarà un dels impulsors de l'Assemblea de Joves de Sant Celoni, en Marçal Illa. Però a banda de l'Oriol i jo, aquí a l'estudi hi ha més gent. Tenim l'Adrià Giró, que no se'n perd ni una. Bona nit, Adrià.
Bona nit, Pol.
I també tenim la nostra oient preferida, que a sobre d'escoltar-nos vol venir a l'estudi, la Mar Navarro. Bona nit, Mar.
Hola, bona nit.
Si us sembla, anem per feina i comencem el programa.
Som-hi.
Doncs vinga. Avui al Cafè de Ponset Ràdio ens visita una entitat que s'ha posat en marxa fa poc. És l'Assemblea de Joves de Sant Celoni, que es va presentar el 23 d'octubre a l'Ateneu. Per conèixer millor l'Assemblea i quins són els seus propòsits, ens visita en Marçal Illa, un dels impulsors de l'Assemblea. Bona nit, Marçal.
Bona nit, Pol.
Com neix la idea de fer una Assemblea de Joves?
Bé, clar, aquí el problema està en que jo vinc d'Hostalric, fa poc que estic fent vida aquí a Sant Celoni, però bé, suposo que la idea neix una mica de que unes quantes persones, de l'àmbit juvenil sobretot, doncs coincidien en que aquí hi ha unes mancances socials, culturals i d'oci que els cossos institucionals doncs no responia. Potser veure que una cosa com és la clau d'aquí Sant Celoni donava aquestes alternatives, i estem parlant d'un projecte autogestionat, doncs visibilitzava que fer una organització independent podria ajudar a obtenir aquests objectius.
I tu ara ens deies que creies que potser hi havia gent que aquí Sant Celoni trobava a faltar aquestes ofertes d'oci culturals, d'organització. Tu, que has arribat fa poc aquí al poble, que vens d'Hostalric, també ho trobes a faltar?
Sí, mira, bueno, jo això sempre ho dic, potser és el problema de que hagi vingut jo com a representant de l'Assemblea, que el poble d'on jo vinc, que és Hostalric, que li tinc molta estima, tampoc és un gran exemple d'ofertes socioculturals tant pel jovent com per altres edats. Clar, jo vaig venir aquí i jo pensava que hi havia bastanta bona oferta, el que passa és que parlant amb persones d'aquí m'han dit que tot el contrari, que hi ha mancances. I bé, també comentar que aquesta assemblea substitueix una mica la tasca que en el seu moment va fer Arran Sant Celoni, és a dir, que estem parlant d'organització social i cultural, però també política.
I quines són les línies polítiques que defineixen a l'assemblea?
Mira, ara això justament s'està gestant. Durant les assemblees dels últims mesos, en la confluència de cada assemblea, en les xerrades informals, ja es veia més o menys cap on tiràvem. És a dir, unes quantes persones venen d'Arran, unes quantes potser venim d'algun moviment estudiantil, i teníem clar que hi hauria unes línies polítiques mínimes de les que no ens voldríem moure. L'assemblea passada, justament, vam parlar de consensuar un marc polític mínim. Tot i així, ser flexibles perquè vulgui entrar qualsevol persona que vulgui. Però aquestes línies són l'anticapitalisme, amb totes les seves derives, és a dir, tot el que el capitalisme perpetri en forma d'altres opressions, doncs també rebutjar-les. Aleshores, si som anticapitalistes, considerem que hem de ser feministes, que hem de ser ecologistes, que hem de ser antiracistes, antifeixistes, tots aquests antis clàssics. I a part, ser independentistes. Independentistes com? Doncs en la idea de reconèixer el dret a l'autodeterminació de tots els pobles.
I ara ens estàs exposant les idees polítiques de l'Assemblea, però quins són els objectius que es vehiculen a través d'aquestes idees que ens estàs exposant?
Jo crec que els objectius es desenvoluparan, si ho fem bé, a partir de dues línies. La primera és crear espais de confluència perquè les i els joves d'aquest poble puguin trobar alternatives d'oci i d'espais per trobar-se. És a dir, acabo de parlar de política, però el que no volem és que aquesta assemblea s'acabi convertint només en una espècie d'espai estrictament polític on només hi tinguin cabuda persones que vulguin parlar de Marx o de Foucault o el que sigui. És a dir, una línia és construir espais per totes les joves del poble, pels skaters, pels que fan rap, per les persones que creuen que aquí fa falta una piscina, que és bastant d'interès més públic, i l'altra és crear una conscienciació i una politització en aquestes joves. Impulsar una mica doncs, el despertar de la consciència sense cap ànim a animar cap d'aquestes joves a fer cap tipus de militància ni res d'això, simplement despertar l'esperit crític, perquè al cap i a la fi la política no és una cosa estrictament partidista o de sigles, és qüestió de despertar l'esperit crític i que ningú hagi de treure's el carnet de res.
I què creus que cal perquè l'Assemblea de Joves de Sant Celoni pugui ser un referent de la joventut salonina?
Això ho anirem veient, sobretot durant aquest primer any, que és una mica el més crític i el més emocionant alhora. No ho sé, crec que ara mateix tenim l'oportunitat d'oferir el que... Emmirallant-nos una mica amb el que està fent la clau, però siguent mínimament independents. Crec que tenim l'oportunitat d'oferir tallers, d'oferir ponències, d'oferir concerts, d'oferir el que estem dient espais d'oci i de cultura alternatius. És a dir, que la gent de fora no ens vegi només com uns joves que estan tot el dia criticant l'estatu quo polític i tal. Al contrari, que vegin que una forma que tenim de fer-ho és construint cada setmana o cada mes activitats i tallers que, doncs, que manifestin aquest ideari. Jo crec que, per exemple, fer una botifarrada popular on hi haurà un concert o hi haurà cant de glossa i fer-ho coincidir justament amb una diada que creiem que políticament és significativa és una forma de fer coincidir aquestes dues vies que t'he explicat.
I ara que ens estàs parlant d'actes i d'espais d'oci, vosaltres el 23 d'octubre us vau presentar a la sala petita d'Ateneu com a assemblea.
Exacte.
Què tal va anar l'acte?
Va anar bastant bé, vam fer un balanç bastant positiu. Aquest acte crec que és un bon exemple del que acabo d'explicar. El podríem dividir en dos blocs. El primer bloc es tractava d'una xerrada introductòria acompanyada de debats on convidàvem a les i els joves de Sant Celoni a exposar doncs, les seves opinions sobre quina és la situació del poble en tots els àmbits que poguessin triar, a nivell polític local i a nivell polític global. Vam fer xerrades, vam fer debats amb torns moderats i va durar unes 2 hores, va estar bastant bé. I després, què vam fer? Vam fer un sopar popular, a preus populars, i ho vam acompanyar doncs, d'un concert de rap i d'un punxadiscos. És a dir, estem parlant d'un acte que té una primera part més política i més formativa i després d'una part de festa i diversió, que ve a resumir una mica aquest lema de festa sí i lluita també.
I el que és a nivell del debat, que estava obert a tothom, com va anar de participació?
Va anar prou bé. De fet, alguns pensem que va anar més bé la part del debat que la part de la festa, que com en molts actes d'organitzacions autogestionades, la festa és per divertir-se, però no ens enganyem, també és per fer una mica de caixa per futurs actes. El debat va anar bé. La comissió de debat que ens vam estar reunint les setmanes passades, vam pensar que el debat havia de ser molt ras, molt senzill, perquè les persones, doncs això, que no venen de cap espai polititzat, poguessin parlar i escoltar sense sentir-se pressionades ni cohibides. Vam, per exemple, fer una dinàmica que crec que és molt interessant basada en ensenyar imatges del poble, de llocs urbans coneguts, de situacions o de personatges, i convidar-los a dir què en pensen. Vam ensenyar imatges des de la comissaria, des de la piscina fantasma que no existeix en aquest poble, des de l'institut públic. És a dir, vam convidar-los a parlar de forma totalment informal sobre què en pensen de tot l'espai municipal que és Sant Celoni i les seves rodalies.
I quines conclusions o quines línies generals van ser les que es van exposar durant el debat?
A veure, tenint en compte que la participació era una mena de barreja entre persones que sí estaven polititzades i persones que no ho estaven, el balanç és positiu, primer perquè les persones que estaven més polititzades tendien potser a globalitzar la temàtica del que estaven parlant i les persones que no ho estaven tant ens donaven exemples més locals. Per exemple, quan parlàvem de la policia de Sant Celoni, una companya que va venir de passar classes que vam fer a l'institut va posar un exemple d'un gat i de la rebutja de la policia d'actuar. No me'n recordo exactament com anava la història. El tema està en que el resultat va ser bo perquè es van escoltar casos molt concrets, que és una mica el que buscàvem. De fet, volíem evitar que ens comencéssim a parlar ja de política nacional o política europea. Què passa també? Que les persones que no estan polititzades o acostumbades a l'assemblearisme, perquè aquest debat va ser totalment assembleari, és el model que volem seguir, doncs estaven no cohibides, però sí una mica més calladetes, perquè això és molt típic de quan es comencen a fer aquestes coses, que les persones que no estan acostumades se senten una mica intimidades i potser no parlen tant. Això se soluciona molt ràpid. Vam barrejar aquest acte amb convidar-les contínuament a venir a les assemblees que celebrem cada diumenge a posar els seus problemes, i han vingut persones.
Quanta gent sou a l'assemblea ara, més o menys?
Sí, no podria dir un número exacte perquè sempre hi ha alguna persona que balla, però ara mateix som unes, tranquil·lament, unes 13 persones, que és un èxit, aquesta xifra, en realitat. Pensa que fa 3 mesos érem 5 persones. S'han anat sumant persones pel boca a boca, i després de l'acte del 23 d'octubre han vingut unes 4 o 5 persones més. I algunes persones que ens van dir també l'acte que vindrien o que estaven interessades, de moment no s'han presentat, però ja saben que està això aquí. Però compte que som unes 12 persones.
Perquè a l'assemblea, encara que tingueu unes línies polítiques marcades, entenc que està oberta a tothom que hi vulgui venir i participar.
L'assemblea està oberta a tothom. Què passa? Que marcar unes línies polítiques mínimes, que això sabem que ho volem fer, inevitablement farà que certes persones no vulguin acostar-se, o que quan s'acostin, per diferències polítiques, no ens arribem a posar d'acord. Nosaltres mai farem fora ningú, ni vetarem a ningú. Però entenent que volem emmarcar-nos dins de l'anticapitalisme, segurament persones que vulguin proposar alternatives des d'una òptica neoliberal, doncs no les farem mai fora, però es trobaran contínuament que no hi haurà consens amb les seves propostes.
Però tot i així, l'Assemblea de Joves està vinculada a algun tipus d'organització política?
No, l'Assemblea no està vinculada, de moment, i dubto que ho estigui, a cap organització política. L'Assemblea té el recolzament de La Clau. La Clau és una, ja coneixeu, és un hotel d'entitats social i cultural que hi ha aquí al poble, que no és cap organització política en si mateix, però que a la seva manera fa política i fa cultura alternativa. Aleshores, de moment no estem vinculats a res, ni tan sols som una entitat formalment, tenim suport de La Clau i tenim suport, per exemple, d'altres assemblees o altres organitzacions. Arran Baix Montseny ens dona suport, tot i que no hi estem formalment vinculats.
I també una cosa que m'agradaria preguntar-te, arran dels debats que vau fer, quina percepció creus que té la joventut, o tu mateix a títol personal, del seu poble, de Sant Celoni?
A veure, puc parlar fent referència al debat, perquè com t'he dit, jo fa poc que estic per aquí, però el consens una mica era de descontent, principalment perquè si fem fora la política, potser les persones joves en un poble el que els hi preocupa és pues, no poder accedir a certs recursos normalment de diversió que un poble potser hauria d'oferir. L'exemple més clàssic, i perdó que em repeteixi sempre, és el de la piscina, però que bé, no cal ser ni d'esquerres ni de dretes per posar-nos d'acord en que un poble com aquest, que té bastantes coses, hauria de tenir una piscina pública. Què passa? Que les persones menys polititzades que exposaven les seves queixes i tot això, potser no acabaven de tenir clar com il·lustrar el seu descontent cap a certes coses, però bé, el que està clar és que creuen que hi ha mancances.
I una de les coses que m'imagino que des de l'assemblea no hi estareu d'acord, però que jo us vull preguntar, és que un dels tòpics més recurrents que sempre s'escolta és que els joves no es mobilitzen, que passen de tot, que són passotes. Tu creus que això és veritat?
Sí, sí que és veritat. A veure, és veritat. És veritat i no és veritat. Si parléssim en proporcions, per desgràcia, segurament seria veritat. No em vull posar ni polític o filosòfic, però en qüestió de proporcions, la mobilització de la que podem presumir aquí als Països Catalans és important en tots els àmbits organitzatius, des del CPC fins als Ateneus Llibertaris, és digne d'admirar, però no deixen de ser, de moment, crec, una minoria davant l'altra proporció de joves del territori que potser no estan tan conscienciats. Aleshores, jo crec que és important conèixer-ho com una realitat per poder encara millor com solucionar-ho, perquè al final la solució no està en convèncer la gent de cada ser anticapitalista, sinó convidar-la a pensar quins desavantatges ens està comportant aquest sistema potencials, perquè això ho estem veient totes les persones joves, la precarietat que ens espera en el món laboral, com estem patint per pagar taxes universitàries o d'FPs o formacions laborals, o si mai arribarem a tenir pensions quan siguem grans.
Tu ara, Marçal, ens has fet un plantejament de la participació del jovent des d'una perspectiva fins a cert punt anticapitalista i molt polititzada, però a mi m'agradaria preguntar-te si creus també que es pot fomentar la participació de la joventut sense tenir aquest component polític tan marcat. És a dir, moure's a l'hora de crear espais d'oci, de cultura, un espai de confluència, on poder compartir, on poder conèixer gent. I no sé si tu creus que en aquest en aquest tipus d'espais i en aquest tipus de moviments la joventut també és poc activa.
És complicat, eh? Primer de tot perquè, i això és una cosa en la que, bueno, en la que crec jo i creiem bastants membres de l'Assemblea, que és que la política està tot arreu. I crear espais alternatius d'oci, de cultura, de lluita, en aquest cas de lluita no, però de lluita, des del moment en què una persona està construint alguna cosa alternativa al que proposa l'Ajuntament sense marcar-se políticament enlloc, aquesta persona està fent política, perquè està buscant unes solucions respecte a uns interessos que no li proporciona un altre un cos que sí que és polític, en aquest cas és l'Ajuntament. Aleshores, si em preguntes si seria més fàcil construir tot això que t'he dit sense una línia política, doncs no ho tinc clar, la veritat. Jo penso que a vegades és més fàcil fer-ho des d'un posicionament ideològic ras i flexible, això sempre. Perquè és més fàcil projectar-ho. Però bé, no sé, per exemple, qualsevol event, qualsevol activitat que organitzi, per exemple, no ho sé, una organització cristiana, organització purament cultural, jo crec que potser tindrà més èxit focalitzant el tipus de persones que hi voldran anar, però a la seva manera no deixaran d'estar fent una activitat des d'una òptica política, perquè cada organització, sigui més o menys cultural o més o menys políticament desmarcada, està fent política a la seva manera. És complicat, eh? Vull dir, has tingut la mala sort que he vingut jo aquí i em costa explicar-me, però en general és el que crec.
No et preocupis, que se t'entén molt bé, però tu, m'imagino que tu i tots els que esteu a l'Assemblea considereu que, a més, la joventut s'ha d'implicar en política, per això teniu unes línies tan marcades. Però la meva pregunta és per què s'ha d'implicar en política?
Per què s'ha d'implicar en política? A veure, sona molt, sona una mica forçat dit així. Per què ha d'agafar consciència, no? Potser ens agrada més. Per què ha d'agafar consciència la joventut i, si vol, posar-se en política? Primer, per descobrir que posar-se en política no és militar en un partit ni és anar a l'Ajuntament. Per desfigurar la paraula de política, perquè deixi de vincular la política amb una persona amb traje, amb una persona a dins d'un palau o a dins d'un ajuntament, perquè entengui que quan s'està creant un concert en memorial, per exemple, del Quico Sabater, executat aquí a Sant Celoni, entengui que això és fer política. Segon, per què? Doncs perquè comenci a... se'l convidi a aquesta persona a reflexionar sobre que aquestes coses que escolta però ignora, no conscientment per suposat, a la tele, a internet, sobre els desnonaments, sobre el desmantellament de la sanitat i l'educació pública, que entengui que potencialment això l'afectarà a ell i als seus descendents, si mai en té. Al cap i a la fi, jo també en el seu moment he estat una persona totalment despolititzada que li relliscaven bastant aquestes coses, però quan una persona comença a fer reflexió i comença a entendre que creixem i haurem d'afrontar situacions que de moment no ens preocupen, doncs entens que tenir consciència política és una bona inversió de temps i de coneixement per poder plantar cara a coses que són intolerables. Ho entenc així.
I bé, Marçal, per anar acabant ja, a l'Assemblea us heu presentat el 23 d'octubre, però quins plans de futur teniu?
Mira, ara mateix crec que tenim dos plans de futur. El primer és treballar a cada assemblea per pensar i organitzar tallers i events en el que queda de calendari, des d'aquest finals de 2015 fins a el que quedi de 2016. No sabem si farem aturaments a l'estiu o no, però bueno. Clar, l'altre dia justament parlàvem de no començar a fer activitats i coses com si fossin bolets, perquè sí, han de tenir una raó de ser i un sentit. Ara, per exemple, estem pensant de fer una quina popular, juntament amb la clau, fer una panera. Clar, i això s'enganxa una mica amb l'altra via que t'estava dient. És a dir, conjugar tots aquests actes i tallers que tinguin un significat cultural i polític i alhora fer una mica de caixa. Primer de tot perquè si guanyem una mica de diners se'ns farà més fàcil ser més independents a l'hora de crear aquestes activitats, perquè una cosa és fer una panera i l'altra és, si mai podem, fer un dia de 3 concerts i que vinguin certes ponències. Això costa diners. Però clar, com som som una organització assembleària autogestionada i nosaltres intentem no fer diners des de cap lògica mercantil. Ho fem a partir de donacions o d'intentar autogestionar petites activitats que puguin donar petits beneficis. L'exemple més clàssic sempre és doncs, quan fem la festa que vam fer a l'acte d'inauguració, doncs fer una petita barra perquè la gent consumeixi, fer un sopar popular, apres populars. Tot això són diners que anem guanyant i que ens ajudaran a organitzar activitats més grosses i més interessants.
Doncs Marçal Illa, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al Cafè de Punt 7 Ràdio, per haver-nos portat el projecte a l'Assemblea de Joves de Sant Celoni, que ens sembla molt interessant. Nosaltres, tot el que sigui fomentar la participació de la gent, sigui en termes polítics, culturals, d'oci o de qualsevol tipus, ens sembla molt positiu.
Fantàstic.
I desitjar-vos tota la sort del món a aquesta aventura.
Molt bé, moltes gràcies, Pol. Em deixa'm afegir, per les els oients, que l'assemblea està oberta a tothom, com ja hem dit, i ens podreu trobar a les 5 a la Clau, cada diumenge.
Doncs queda feta la crida. Moltes gràcies, Marçal.
A tu.
Doncs obrim el nostre espai de política amb l'Oriol Valentí, que com ens ha dit al principi del programa, ens parlarà de la que fa dues setmanes vam dir que probablement era l'única corrent ideològica que no defensava un model d'organització amb estats, com era l'anarquisme.
Bona nit, doncs sí, és així, però ho posaré una mica entre cometes, que no defensa el model d'estat, perquè si més no el defensa d'una manera molt, molt diferent a com el coneixem. Com ja sabeu, i em faig pesat jo amb aquests temes, primer posaré una mica de context històric perquè penso que no es pot entendre una corrent de pensament sense abans situar el context històric en el qual neix.
Endavant, endavant.
Aviam, totes aquestes corrents que volen trencar una mica amb la societat status quo, aquests moviments alternatius que ara coneixeríem, anarquisme, comunisme, socialisme, tots aquests moviments neixen en la societat post-revolució francesa de principis del segle XIX. Revolució francesa, 1789, doncs ens situem més o menys en l'any 1820, 30, 40. Hem d'entendre que en la Revolució francesa es crea els inicis del món capitalista i, per tant, en el món capitalista comencen a sorgir tot allò que s'ha anomenat avui en dia en la història revolució industrial. A conseqüència de la revolució industrial es crea un status quo, una jerarquia en el qual la burgesia passa a tenir molt més poder i sorgeix una nova classe explotada que són els obrers. Llavors, què passa? Que en aquest context neixen unes corrents de pensament que volen trencar amb aquesta explotació per part d'aquesta nova classe obrera que ha sortit. Els inicis d'aquests corrents de pensament els trobem en els anys 1820-1830 amb unes corrents que els hi diem socialistes utòpics. I d'aquesta corrent en naixerà el que després serà el socialisme de Marx, que li diem el socialisme científic, i altres corrents com, per exemple, l'anarquisme, que és el que parlarem concretament avui en dia, els quals els seus principals defensors són sobretot Bakunin, però també hi ha Proudhon o Kropotkin. Aviam, el socialisme utòpic, per posar-nos una mica en situació, el que fa és voler trencar una mica amb el que s'ha creat. Vull dir, i quan dic trencar vol dir no trencar-ho tot, no trencar ben bé l'estat que s'ha creat, perquè diem que l'estat que s'ha creat és una cosa totalment nova. Fa 40 anys enrere ja ho vam trencar tot amb la Revolució Francesa. Vam trencar l'antic règim i vam crear un nou moviment capitalista. Per tant, el que volen no és tant trencar amb el capitalisme com, diguem-ho així, reformar-lo. I ara així pot semblar una mica poc revolucionari, però clar, en aquells temps diem que la revolució ja havia sigut el capitalisme i, per tant, el que volen fer aquesta gent és una revolució dins de la revolució, per entendre.
De fet, això que ens exposes sona bastant sorprenent perquè la concepció que tenim d'anarquisme és quasi com una ideologia contrària a la ideologia de l'economia de mercat.
Bé, jo ara estic parlant, en aquest cas, de les idees que neixen. En aquest cas parlo del socialisme utòpic. Sí que després del socialisme utòpic, sí que després naixerà l'anarquisme, que sí que ja comença a trencar bastant amb aquestes idees. Però és que hem d'entendre que el socialisme utòpic, una de les seves branques, deriva en la socialdemocràcia. Per tant, no podem englobar tot aquest moviment amb una sola corrent de pensament, sinó que hi ha corrents de pensament bastant diverses. És un món molt complex i del que ja dic que se n'han escrit molts llibres i que ens podríem passar-hi hores i hores parlant-ne. Avui mirarem de condensar-ho una mica tot. Diem que els principals representants del socialisme utòpic, així una mica ràpid, serien Henri de Saint-Simon, Charles Fourier o Étienne de Cabet. I diem utòpic bàsicament perquè posen uns principis que, com després criticaran Marx o Engels, no estan massa demostrats, no són científics. Per això Marx i Engels els diu que fan un socialisme científic, un comunisme científic. Per exemple, us poso un exemple. Charles Fourier defensava el col·lectivisme, defensava una mena de, com ho diríem, una mena de plat, una mena d'associació de treballadors col·lectives, i deia que havien d'estar integrades concretament per 1.600 persones, que si no eren 1.600 persones allò no funcionava. Clar, llavors això rep la crítica de Marx, a dir, en què et bases tu per dir exactament que allò han de ser 1.600 persones? Vull dir, són persones que detallen les seves explicacions amb detalls que poden semblar una mica absurds, per això se'ls critica que no són científics. Per exemple, poder, ara m'equivoco de nom, però era un socialista utòpic, diria que era Henri de Saint-Simon, que s'explica que anava en un restaurant i se sentava en el restaurant en una cadira amb els dos coberts, no demanava res i esperava que per la bona voluntat de la gent algú se sentaria davant seu i el convidaria. Evidentment ningú anava a convidar-lo.
Llavors... És curiós això, sí. Algun dia ho hauríem de provar, potser.
Sí, podríem provar. Però en aquest sentit... Per això es diu socialisme utòpic, no pas perquè sigui una gran corrent de pensament molt, molt, molt radical. Llavors, en aquest context de pensament, en aquestes corrents de pensament, es comencen a crear les idees del que serien després aquests nous moviments del comunisme, de l'anarquisme, i que ens sonaran molt a tots, com per exemple abolició de la propietat privada, abolició de les herències, cooperativisme, etc, etc, etc. I ara sí, jo crec que ara que ja estem una mica posats en context, podem anar directament a l'anarquia. L'anarquia és, com he dit abans, el seu pare és Mikhail Bakunin, encara que també hi ha altres autors com Kropotkin o Proudhon. Bakunin neix el 1815 i mor el 1876. És, per dir-ho així, descendent d'una família militar i el seu centre d'estudi és Kant. És una persona que està en constant contacte amb el moviment socialista europeu de l'època, sobretot als anys 40, moviment socialista alemany, suís, francès, i que té una gran rivalitat amb Marx per la seva corrent de pensament. En aquells temps, ja ho he dit, totes aquestes corrents de pensament no ho podem entendre com ara, que ara sembla que ho separem així teòricament. Aquests eren anarquistes, els altres eren tal. No, sinó que eren gent que volien trencar amb els ideals de l'època, però si més no se'ls posava tots en el, per dir-ho així, mateix sac.
I... Perquè ens entenguem, podrien ser com uns antisistema de l'època.
Exacte, són uns antisistemes de l'època. I Bakunin era una persona que estava en constant contacte amb Marx i, clar, per les seves idees hi havia, com si diguéssim, una pugna entre ells. Estem parlant dels anys 40. Hem de tenir en compte que en aquell moment el comunisme encara no tenia massa força. El Manifest Comunista de Karl Marx s'escriu el 1848. Estem una mica abans de la publicació del Manifest Comunista. Llavors, més tard, sí que es trobaran Marx i Bakunin ja en una institució una mica més seriosa, ja més definida, com és l'AIT, l'Associació Internacional dels Treballadors, que es crea el 1864, i en allà sí que ja es posen molt de manifest aquestes pugnes que tenen, en el qual Karl Marx i altres persones amb corrents de pensament molt semblants acusen a Bakunin de ser un agent secret rus, de rebre diners per estar infiltrat en allà, i és quan ja trenquen directament i ja es veu que són dues corrents de pensament totalment diferenciades. AIT, 1864, el 1868, Bakunin funda l'Aliança Internacional de la Democràcia Socialista i el seu programa polític, per dir-ho així, té elements que, si són bastant antiestatistes, com per exemple, diu, la supressió dels estats nacionals i formació en el seu lloc de federacions constituïdes per associacions lliures agrícoles industrials. La idea de Bakunin sí que és antiestatista, però diríem que ell vol fer com una mena d'Europa dels pobles, per dir-ho així, suprimir tots els estats que hi ha i fer com unes menes de federacions... I aquestes federacions que al seu temps estiguin englobades amb un nen una mica superior, però sempre tot una mica tot horitzontal, per si ens entenem. Són agrupacions, per exemple, amb una forma d'organització horitzontal.
Tu, Oriol, creus que guardant totes les distàncies que cal guardar es podria establir algun tipus de paral·lelisme, almenys en forma d'organització, del que seria la Unió Europea ara, amb aquesta idea de Bakunin?
No, perquè la Unió Europea... entendria la pregunta, o potser la pregunta seria més indicada si parléssim els famosos Estats Units d'Europa, que és el que vindria, no a defensar Bakunin, però és la idea més semblant a la que ara ens podríem situar en context. Bakunin defensa una mena d'Estats Units d'Europa sense estats, i en els quals no ens organitzem segons per estats, sinó per federacions, per exemple, d'agricultors, d'artesans, etc, etc, etc. És una mica la idea que té Bakunin de la circumstància.
També. Però quina era la seva intenció fer això d'ajuntar tot en regions? Això que acabes de dir, que quina era la seva intenció si feia això?
La seva intenció era precisament suprimir els estats, perquè entenc que els estats creen una jerarquia, creen uns estatus quo i per tant creu que això s'ha d'abolir. Per exemple, ell també pensa que s'han de... Mira, precisament com deia, s'ha d'abolir les classes socials i les herències i, per exemple, creu que un dels motius de l'existència de classes socials és l'existència d'estats. Les herències, evidentment, perquè van en contra de la igualtat d'oportunitats. També propugna la igualtat entre sexes. També podem entendre que l'anarquisme és una de les fonts, un dels inicis del que després serà el moviment feminista. I també defensa una organització d'obrers, com deia abans, que hi haguessin federacions, doncs una federació d'obrers totalment aliena als partits polítics. Llavors, jo ara aquí tenia una pregunta per l'Adrià. Bakunin, dèiem que el seu centre d'estudi és Kant. Tu, en la filosofia de Kant, creus que hi ha algun referent que expliqui una mica la idea de Bakunin?
Jo penso que sí. I fixa't que quan vam parlar del text de Kant, el que és la il·lustració, no recordo ara, no recordo exactament la data, però rondava als voltants, molt poc abans de la Revolució Francesa, és quan va escriure i publicar aquest article, i d'alguna manera en aquest ja ell ja d'alguna manera propugnava aquest sentit de procés d'alliberació respecte als poders establerts que feien fer un status quo, i a partir d'aquí el que es volia fer amb això era dur-nos a l'emancipació de cada individu particular, perquè és el que d'alguna manera reclamava, no? Que l'autonomia de l'individu es respectés per sobre de tots els poders que estiguessin preestablerts en règims totalitaris, per exemple, no? I podria ser aquest un paral·lelisme que portés a Bakunin a extrapolar aquest discurs de Kant cap a l'abolició dels estats per crear aquesta espècie d'Estats Units d'Europa. Jo penso que podria tirar per aquí, no? En el sentit d'alliberar-nos, proclamar la nostra autonomia individual per sobre de la imposició dels estats que puguin, d'alguna manera, oprimir a una societat específica i concreta, no?
Sí, jo hi trobo bastant paral·lelisme això que m'expliques, perquè una de les idees de l'anarquisme és que les persones... l'anarquisme és una ideologia que posa en el centre la persona i creu que les persones són totalment lliures i han d'estar, per davant de tot, autorealitzades en si mateixes. És a dir, el que prima no és la jerarquia en tant com a organització, sinó l'autorealització personal de cada individu. I per tant, en aquest sentit, l'anarquia el que propugna és una societat totalment horitzontal, sense jerarquies, i on l'individu es desenvolupi, s'autorealitzi a si mateix en un marc de federacions comunes, és a dir, comunes d'obrers, comunes, com deia abans, comunes de pagesos, d'artesans, etc, etc. Llavors, parlàvem l'altre dia, la majoria de territoris del món, per no dir gairebé tots els territoris del món, estan governats per estats.
Però tu ens vas dir que hi havia alguns exemples en què no era així, oi?
Bé, si més no, hi ha un exemple, que és la comunitat de Cristiana, que és una mena de... Sí, és un barri que hi ha a la ciutat de Copenhague, que no és que no depengui de l'estat de Dinamarca, però sí que és un barri en el qual els individus s'autogestionen a si mateixos. És una història que és bastant curiosa, la història de Cristiana. Ens hem de situar en el setembre de 1971, quan en aquest barri de Copenhague hi havia una tanca militar, hi havia un territori que pertanyien als militars, i la idea dels pares, d'uns nens, era tirar aquella tanca al terra perquè els seus fills hi poguessin jugar. Després d'aquest esdeveniment es planteja un debat en el si de la comunitat perquè en aquell territori se'ls hi donguessin diversos usos culturals, com si diguéssim. I al final, què acaba? Doncs al final aquest terreny acaba sent un terreny que és, entre cometes, per dir-ho així, una comuna, on hi ha unes persones que ocupen aquest territori de manera il·legal i s'autogestionen a si mateixes. És el que serà els inicis de la comunitat de cristiana. Llavors, al principi, clar, el govern això ho veu com una cosa que inadmissible i no ho tolera. Però les persones que ocupen aquest territori es fan fortes, passen olímpicament de les reclames del govern perquè abandonen el territori, fins que al final el govern danès doncs, està obligat o acaba obligat a acceptar aquesta mena de, per dir-ho així, estat independent, és que no m'atreviria a dir estat independent, però si més no, aquesta illeta autogestionada dins de Dinamarca. Llavors, el 1989, es promulga una llei en la qual aquesta àrea queda sota la supervisió de l'Ajuntament de Copenhague, malgrat que qui s'ho gestiona, o sigui, diguem, els veïns ocupants s'autogestionen a si mateixos, però l'Ajuntament supervisa l'activitat que s'hi du a terme. Al final, com ha acabat això? Doncs al final ha acabat sent un espai en el qual hi van moltes persones per comprar substàncies estupefaents, perquè està permès el consum de drogues, sobretot el que és marihuana i haixís. És una comunitat que avui en dia és molt turística, per tant, el que abans era una comunitat que sí que era un espai d'autogestió que va ser un atractiu turístic.
Creus que ens estàs dient en part que pot haver-se convertint com en una espècie de parc d'atraccions?
Sí, pràcticament. Pràcticament. I jo penso que avui en dia el que s'ha fet és una mica s'ha perdut l'essència del que era en els seus inicis cristiana, perquè clar, si tu vas de vacances a Copenhague, doncs si tu coneixes que hi ha un espai entre cometes d'autogestió que està apartat una mica del que és el municipi, doncs opta una mica i al final hi acabes anant. I al final és el que s'ha convertit en una atracció turística. I estava tota plena de col·lectius, diguem, antisistema, s'ha lligat molt en els moviments hippies, tots aquests moviments alternatius.
Però tot i així, no sé si tu m'ho sabries contestar, pel que fa a nivell d'autoorganització d'aquest territori, no sé si tens alguna dada o saps quin era el benestar de gent que hi vivia, inclús això ja és més abstracte, però la seva felicitat, com es sentia la gent que hi vivia allà, bàsicament?
Clar, jo no, en aquest sentit no tinc cap dada, però sí que et puc dir que els seus inicis sí que era un lloc on segurament els individus s'autogestionaven a si mateixos i on tal individu podia arribar a l'autorealització personal, una mica en paral·lelisme en el que propugnava Bakunin. Però clar, al final allò el que s'ha convertit és en una atracció turística, en un mercat per als turistes, i llavors en aquest sentit jo no sé si ara es podria dir que allò és un espai, diguem, anarquista.
O sigui que al final, per la meva opinió, diria que l'Ajuntament de Copenhague va aprovar que es fes aquest territori de la cristiana i que ara que hagi passat aquests anys i que al final s'hagi convertit en aquesta mena de centre turístic, no creus que... Bueno, no sé si saps que l'Ajuntament de Copenhague vol treure això, no, o vol canviar, o ho deixen així perquè...
Home, que jo sàpiga, ja, clar, jo crec que treure-ho ja no és la intenció, perquè al final s'ha convertit en una permès de Copenhague.
Ha entrat dins el discurs i dins la lògica i
ja està.
Ha entrat
dins de...
Per tant...
Entrat dins de la lògica de Copenhague. Abans era una cosa que segurament sortia dels esquemes institucionals, a dir, ostres, allà hi ha unes persones que passen olímpicament de nosaltres, que s'ho fan totes elles mateixes, i ara ha arribat un punt que diuen, bueno,
és que,
ja no ho podem treure, doncs què fem? Doncs ho tolerem i a partir d'aquí doncs és el que diu, està supervisat per actuació municipal, perquè per exemple, sí que ho deia, està tolerat el consum de drogues, però clar, per exemple, està tolerat el consum depèn de quines drogues. Llavors, si hi han, depèn quins crims, doncs clar, evidentment allà també si pot intervenir l'Ajuntament, la seguretat, etc. Llavors és com una cosa dir, sí, teniu més llibertat, però nosaltres, si passa alguna cosa que sobrepassa els límits normals, també intervindrem. Llavors.
Per tant, no estan emancipats com a territori.
Exacte.
Simplement, o sigui, jo crec que amb l'exposició que ens estàs intentant portar avui, jo penso que, d'alguna manera, el que es busca és que intentem ser conscients d'aquestes institucions i d'aquestes lògiques i que, d'alguna manera, hem de pensar indisciplinàriament per emancipar-nos, però fem el que fem al final, i en aquest cas és una evidència, hi ha un territori que pot estar una mica al marge del discurs o de la lògica, però sempre la llei ja està posada.
Sí.
Ho mercantilitzen una mica, el fet turístic, per dir, mira, aquí tenim un territori que és lleugerament diferent, tal, la gent s'interessa i va, però...
Ara mateix estem parlant del cas de Cristiana, que dins del que seria el nostre món occidental seria un fet aïllat. Sí, però i si aquesta reclamació de més autogestió, de més capacitat d'autoorganitzar-se, es donés en molts més territoris i molt més extensos?
Em sabries donar algun altre exemple dins la història de la humanitat d'això?
No t'estic donant cap exemple, t'estic plantejant un supòsit.
Un supòsit factible. Un supòsit factible.
Tu m'estàs dient que acaba siguent el territori de Cristiana absorbit pel que seria la lògica estatal que tenim ara.
La institució, sí.
Seria absorbit per la institució, en aquest cas per l'Ajuntament de Copenhague.
No, i fixeu-vos... Perdó.
Digues, Oriol, digues.
Fixeu-vos que, per exemple, sí que al principi sortia de la lògica estatal, però, per exemple, a partir del 2012, que és una dada que se m'ha oblidat dir, tot aquell territori que havien ocupat il·legalment perquè el territori no era seu, doncs ja han iniciat tràmits per comprar el territori. Vull dir, d'alguna manera han entrat en la lògica del
món. És que jo crec que no han sortit mai. Jo crec que sempre hi han estat. Sempre hi ha hagut una espècie, encara que s'hagi mostrat l'aparença de que sí que podia ser un territori aïllat de la resta, però al final sempre hi ha aquest poder d'institució que el manté lligat amb un fil conductor molt prim, molt prim, molt prim, però hi està.
No, i salvant una mica el paral·lelisme, perquè també és una mica, potser tampoc ve massa al cas la comparació, però si més no per entendre'ns una mica. La Xina s'autodefineixen a si mateixos comunistes. La Xina són comunistes?
Una gràcia, no. Em fa una gràcia això, vale, un xiste.
Doncs jo en si mateix, salvant una mica les distàncies, jo això ho faria una mica el paral·lelisme amb Cristiana. S'autodefineixen autoanarquistes que s'autogestionen a si mateixos. Una mica, potser sí que tenen més límits, però també una mica de facto, perquè si tu te'n vas allà i en una botiga de souvenirs allà de Cristiana entres i robes, et vindran les autoritats estatals de Dinamarca.
Però és que, Oriol, m'estàs barrejant autogestió amb delinquir.
Sí, no, però...
Però està bé,
sí,
perquè...
Però, no, però em refereixo que no és un territori independent, sinó que les autoritats de Dinamarca segueixen tenint influència sobre aquell territori.
Exacte.
Vull dir, no és un lloc on si tu delinqueixes allà dins són les pròpies persones de Cristiana qui tenen una mena d'organització per les quals solucionen el problema. M'entens?
Però és que estan una mica enganyats, perquè, o sigui, al final ells tenen la llibertat que Dinamarca els hi vol donar.
No, però llavors ja no és llibertat.
Per això.
Ja està regulat, per tant, ja no és llibertat.
No, o sigui, per això, però...
Quan parlàvem de Kant i de l'emancipació i d'atreveix-te a pensar, el que d'alguna manera volia dir Kant en aquest sentit és sortir de la lògica, sortir-ne fora. I en aquí no en surt en cap moment, en cap moment. Dóna l'aparença de que podia ser, però al final, si hi ha algun crim, algun robatori...
Clar, no són les formes d'organització de Cristiana les que actuen.
Que s'autoregulen, no s'autoregulen.
Exacte, sinó que és l'estat de Dinamarca que actua. No, per tant, no s'ha desvinculat de l'estat de Dinamarca totalment.
I per tant, no és un territori de llibertat.
Doncs a mi el que m'agradaria preguntar-vos per anar tancant és si creieu si seria possible... Intentant oblidar-nos del context actual en el que vivim, en les nostres societats occidentals organitzades amb estats, si poguéssim fer l'exercici mental de deixar tota aquesta herència que portem a sobre de banda, seria possible que la humanitat es constituís en comunitats, digue-li anarquistes, digue-li autogestionades, digue-li sense un organisme estatal superior i que siguin en col·lectius horitzontals.
Jo penso que això pot funcionar en comunitats que siguin petites, com per exemple... per dir-ho d'alguna manera Cristiana, que sí que més o menys es poden autogestionar a si mateixos, però al moment que extrapolem el cas en una comunitat més gran, jo ho trobo pràcticament impossible. Imagina't prendre una decisió en una ciutat d'un o dos milions de persones, a veure com ho decidim, de manera horitzontal.
Jo penso el mateix que l'Oriol. Ho trobo bastant impossible, primer de tot, perquè això és molt complicat intentar gestionar tantes persones. Si... entre menys quantitat és més fàcil, però mentre que hi hagi més territori i més persones a les que hagis de gestionar, serien cada cop més complicat.
Fixa't, tornant una mica en el socialisme, els socialistes utòpics, Charles Fourier, que el que deia era crear unes comunitats de 1.600 persones. Quan parlava en això de si d'autogestió, de totes aquestes idees que sorgeixen en la societat post-revolució francesa, no? De trencar amb la societat liberal, no liberal, si més no capitalista, no ben bé liberal, però sí que parla de comunitats de 1.600 persones, és a dir, ja té la idea de que aquestes comunitats han de ser relativament petites per organitzar-se d'aquesta forma, perquè si no, els mateixos socialistes utòpics ja veuen que això és pràcticament impossible.
Si t'hi fixes, la realitat actual és que és impossible, eh? No extrapolar-me i quedar-me fora és impossible. Però si tu ara, per exemple, volguessis, per exemple, dur a terme, intentar sortir de la lògica institucionalitzadora, si tu, no parlo d'una comunitat ni de 1.600 persones, parlo de tu mateix, una persona sola, agafa la maleta i se'n va. I se'n va al camp o se'n va a qualsevol àmbit del planeta. No trobaràs cap lloc en el qual no et vinguin una sèrie de persones representades per una institució a dir, no, si aquí vols plantar un camp de patates m'has de pagar un impost.
Sí, però Adrià, la pregunta que jo et feia era eliminant tots aquests condicionants
sí,
que m'estàs exposant tu ara.
És que és impossible eliminar-los, perquè no hi ha exemples, no hi ha exemples amb els que puguis defensar-te.
Per això et demano que facis un exercici d'imaginació.
Tot el que sigui imaginar i fer hipòtesis...
Tu imagina't un grup de 15 amics que se'n van a PortAventura i es posen a discutir entre ells a quina atracció han d'anar. I a vegades ja no es passen ni d'acord entre ells 15.
Imagina't
com després una comunitat, ja no et dic d'un milió de persones, de 1.000 persones s'han d'autogestionar ells mateixos sense cap autoritat per sobre. És pràcticament impossible, necessites algú que ordeni.
Bé, això és el que després, defenseu vosaltres.
Clar, després, evidentment, pots fer unes maneres d'organització molt més horitzontals de les que tenim ara. Tampoc es tracta de defensar la societat que tenim ara, que és altament jeràrquica. Pots debatre-ho en assemblees, pots això fer uns mecanismes molt més horitzontals, molt més representatius, on t'estigui molt més en compte l'opinió de les persones, però sempre dins d'organització, sempre d'una mínima organització vertical. El fet de tenir horitzontal total, jo és que ho veig molt, molt, molt difícil, sense arribar a defensar el que tenim ara, però sempre sortir de la lògica de dir traiem la verticalitat en l'organització, jo ho trobo pràcticament impossible.
Suposo que en part requeriria un canvi en el sistema de valors que tenim actualment.
I tant.
El sistema de valors i tot, Tot. Hauria de canviar tot el discurs, donar-li la volta, sencera.
Si us sembla, hem fet l'exercici d'aproximar-nos a un corrent com és l'anarquisme i hem reflexionat una estona. Si us sembla, ho deixem aquí. Oriol Valentí, moltes gràcies per haver-nos portat una setmana més al món de la política aquí als estudis de Punt7 Ràdio. I ara veig que ja està arribant l'Elsa. I tu, Adrià, et quedes
sí,
a l'estudi, oi?
Ens anem a fer una mica de cinèfils.
I tant, doncs, a fer cinèfils.
Bona nit i benvinguts un cop més a la secció més cinèfila del Cafè de Punt7 Ràdio. La filosofia serà l'encarregada de portar la batuta en la secció d'avui. Però no us penseu que serà avorrit. Confieu en mi. A més, tenim el nostre col·laborador més pensador, Adrià Giró. Bona nit.
Hola, bona nit.
Fetes les presentacions, comencem amb les notícies, rumors, projectes... Us posem al dia de l'actualitat cinematogràfica. Des que la saga de Harry Potter va acabar, a pesar de molts, tant l'Emma Watson com en Daniel Radcliffe han seguit la seva carrera més enllà de Hogwarts. Del que no se n'ha sentit tant a parlar és de Rupert Green, l'actor que interpretava l'entranyable Ron Weasley. Tanmateix, sembla que Green tornarà a estar present en el món cinematogràfic. L'actor britànic apareixerà al gener als Estats Units quan s'estreni Moonwalkers, una comèdia d'Antoine Verdot-Jacquet, que promet. A més, també se sap que Green protagonitzarà l'episodi pilot d'una nova sèrie per la cadena de televisió NBC. Sempre és agradable tornar a veure actuar els que van ser els nostres ídols de petits. A la companyia Marvel no se'ls acaben els diners, per això està preparant un nou film sobre el Doctor Estrany, protagonitzada per Benedict Cumberbatch. Francament, m'ha sorprès que el protagonista de l'exitosa sèrie de Sherlock Holmes es posés al capdavant d'un film de superherois. I en el repartiment, finalment, s'ha confirmat que Rachel McAdams apareixerà en el film interpretant a la infermera de la nit, un dels personatges més curiosos de l'univers de Marvel. Es diu i es rumoreja que el gran Christopher Nolan es posarà darrere la direcció d'Akira, l'obra mestra del manga i l'anime japonès que tantes vegades s'ha intentat dur a la gran pantalla. Nolan tenia un projecte secret, quelcom que vol estrenar el juliol de 2017. Serà una trilogia d'Akira? Haurem d'estar atents a més notícies. La segona pel·lícula víctima del nostre programa és la nova cinta de l'inigualable Woody Allen, The Rational Man. El protagonista es diu Abe Lucas i és un professor alcohòlic, depressiu i cínic. Arriba a una universitat de prestigi a impartir un curs d'estiu enmig d'una crisi existencial. Però li troba un nou sentit a la vida gràcies a la seva millor alumna i una professora mal casada. Abe desborda la seva personalitat i les dues noies cauen als seus peus, però que realment donarà sentit a la vida del desequilibrat professor de filosofia és un homicidi. No us puc dir res més. Per poder parlar del que cal recordar del nou film de Woody Allen, hem de dir que cada cop que el cineasta americà es posa darrere d'una càmera, té a tots els seus amants incondicionals esperant a la cua del cine. Però tampoc hi falten els crítics preparats, els curiosos i els que volen passar una estona agradable veient un film singular. I, efectivament, això és el que produeix The Rational Man. El film proposa una reflexió sobre la filosofia, més del segle XIX i XX, personificada amb el protagonista. Ell presenta tots els clichés filosòfics del segle XX. Destacarà l'existencialisme i la voluntat de viure. No hem d'oblidar que Woody Allen sempre ha vestit les seves pel·lícules de filosofia, art, lletres... Així doncs, en aquesta ocasió podríem dir que Allen ha donat més importància a les humanitats lloant-les en la seva nova cinta. Un altre punt a recordar és la mescla típicament alleniana que es perfila en el film. Es tracta d'una barreja entre la broma, el crim, el suspens, el drama existencial i la love story que es dibuixa cada minut de la peli. I sobretot, us he deixat pel final la cirereta del pastís. El que més brilla d'Irrational Man és l'Emma Stone, l'actriu que interpreta a la jove estudiant enamorada del seu professor de filosofia. Sembla que després que moltes noies passessin per les mans d'Allen, l'Emma és la que s'emmotlla més bé al tarannà del director de Matchpoint. La jove actriu personifica els trets que Allen sap dirigir més bé. La icònica materialització de l'ideal femení, l'objecte de seducció i, finalment, l'alter ego del mateix Allen. Tanmateix, no tots són flors i aspectes que caldria oblidar. Siguem sincers, no és la millor feina d'Allen. De fet, l'espectador, i m'incloc, no sap què està mirant exactament. Una comèdia, un film d'intriga, un drama existencial... O sigui, no és ni prou aterridora, ni prou intrigant, ni prou ingeniosa, ni prou irònica, no acaba de ser. I fins i tot en alguns punts cansa. El ritme cau i et trobes prescindibles algunes escenes, com per exemple quan li ensenyen al professor la casa on viurà. Finalment, m'agradaria apuntar que Joaquin Phoenix no s'acaba de lluir en el paper d'Abe, tant com ho podria fer, i és que l'he vist despuntar molt més en papers menors. Tanmateix, és agradable veure actuar aquest gegant del cine. En fi, Irrational Man és igual o més entretinguda que Màgia a la luz de la luna. Allen sempre et fa passar una bona estona. És cert, no t'aporta reflexions profundes ni les recordes com el film de la teva vida, però t'entreté i t'agrada. Abans d'acabar, vull felicitar el director de fotografia de la peli. Cada quadre, cada llum, cada detall està cuidat. És un espectacle visual molt encertat per explicar aquesta història on el plaer de ser culpable es materialitza en el filòsof protagonista. Acabada la crítica, comencem amb el debat entre l'expert i el film. Aquest cop, en el ring, es trobaran la base filosòfica de Minority Report i els arguments d'Adrià Giró. Estrenada l'any 2002, dirigida per Steven Spielberg i protagonitzada pel sempre carismàtic Tom Cruise, Minority Report és una pel·lícula que dona molt de joc, tant que fins i tot n'han fet una sèrie amb el mateix títol. Ens trobem a Washington DC. Corre l'any 2056. La policia utilitza tecnologia psíquica per arrestar i portar davant del jutge els assassins abans que cometen un crim. Sí, abans que el cometin. El futur és un lloc plaent on es pot predir i senyalar el dolent mitjançant l'unitat d'Elite Precrim. Aquesta unitat està formada pels precocs, tres éssers psíquics en les visions dels quals s'hi diferencia i identifica els assassins. Mai han fallat, en principi. Bona nit, Adrià.
Bona nit.
Fetes les presentacions, aquí llenço la pregunta. Fins a quin punt és culpable una persona que no ha comès cap crim, que sols l'ha pensat? Desitjar la mort d'algú ens fa culpables o és més un joc de moralitat, una trampa?
Jo crec que per respondre a la pregunta primer m'agradaria deixar clar que ens movem dins un àmbit de la ciència-ficció i bé, tot el que sigui aplicar la filosofia aquí, doncs això, només vull avisar als oients que ens escolten que ens movem en un àmbit de ciència-ficció en el qual hem de tenir present sempre que no ens hem de basar en el que pot passar-nos durant un dia a dia, que simplement és ciència-ficció i això està en un àmbit que ho has dit ben bé al ser l'any 2054. A mi m'agradaria introduir aquestes dues preguntes que m'has llançat així directament en dues teories que a l'hora de jutjar un acte sense haver... Clar, és aquí es proposa jutjar a una persona sense que hagi comès el crim. I jo el que aquí em pregunto és si hem de jutjar l'acció en si mateixa o la intenció que una persona pot arribar a plantejar-se una vegada, doncs, en la seva pròpia consciència interior pot arribar a dir, pot desitjar la mort d'algú. Introduirem un raonament que plantejava Aristòtil, que consistia en reflectir que el ciutadà de la polis ha de dur a terme una sèrie d'accions dins la ciutat que faran possible que s'aproximi a la virtut ètica i política. Això vol dir que Aristòtil deia que les accions que fa el ciutadà dins la ciutat faran que s'acosti o no a la virtut política. És a dir, aquí jutgem clarament l'acció del ciutadà dins la ciutat. Això estava molt argumentat pels filòsofs grecs i trobem la contraposició amb els filòsofs més, diríem, sí, de tradició més medieval. L'any passat també vaig portar un filòsof medieval que es diu Pere Balar i ell parla de la moral de la intenció. Pels grecs, l'acció, diguem que era el més important, no? Perquè d'alguna manera s'observava amb més claredat l'acció. Si tu vols matar algú, el que s'observa és si tu ets testimoni de que maten el teu veí, doncs, ostres, ho veus i dius, és evident que l'ha matat. Però si jutgem la intenció, que jo crec que és el que es fa a la pel·lícula, la cosa canvia. És a dir, per exemple, en el cas que un individu dugui a terme un mal convençut que està realitzant un bé, no deixa de produir un mal, però la persona en qüestió no és culpable moral d'aquest mal perquè el que valoren els de la tradició medieval és la intenció. Per tant, en aquest sentit, jo penso que la pregunta fins a quin punt és culpable una persona que no ha comès un crim, si ho jutgem des de la moral cristiana i des de la moral medieval, diríem que la intenció del que anava a matar era matar-lo, era la intenció seva, perquè a la pel·lícula els precots veuen que matarà el cas aquell del marit que arriba a estar a casa pensant-se que li estan posant a les banyes i els precots ho veuen i llavors avisen que vagin cap allà que el marit cometrà un assassinat, doncs si jutgem la intenció és que la intenció anava a reflectir-se en un acte. Per tant, no fa falta que jutgem l'acte, si jutgem la intenció és culpable. No hi ha més. En aquest cas, és culpable. I bé, en el cas, per exemple, d'Aristòtil, doncs, si ens posem aquí fent ciència-ficció també a veure què ens diria Aristòtil si hagués vist cinema, no? Doncs, ostres, clar, per Aristòtil s'havien de jutjar els actes que tu havies de fer dins la ciutat. S'havien de jutjar doncs, les teves accions i d'aquesta manera et formaven el que ell anomenava el bon caràcter de cara a l'acció política dins la ciutat. Clar, Aristòtil potser et diria que no, perquè no ha comès el crim. Si jutges les accions, no pots jutjar una acció que no s'ha arribat a cometre. Però clar, jo aquí és on vull donar més rellevància, que és a la intencionalitat per part de en aquest cas, de la pel·lícula que volien cometre un crim, que era evident que els precots tenien la capacitat de captar la intencionalitat d'algú a matar un altre. Per tant, jo diria aquí que s'ajutja la intenció, anava a matar-lo, per tant, culpable. Per tant, culpable. I no hi ha més. I en relació a altres, alguna altra idea que també els em vas comentar l'altre dia, no sóc un expert de l'egoisme de Bentham. Corregeix-me si m'equivoco. L'egoisme que proposa Bentham és l'egoisme que nega tot altruisme de qualsevol persona?
Exacte. O sigui, tu actues pel teu propi plaer i evites el dolor. I si en les teves accions per produir-te plaer tu mateix provoques dolor als altres, a tu no t'ha d'importar. Per tant, és un egoisme extrem.
Per tant, podríem, i aquí no sabia exactament si era això, veig que sí que és això, el protagonista, el Tom Cruise, diguem-ne, és altruista? Ho fa per quins motius? Per quins motius fa el que fa? Per realment per altruisme o per la mala experiència que va tenir? Perquè li maten el fill i llavors munten el precrim, no? Aquesta mena de sistema que preveu els crims. És la raó per la qual ell fa això. Per tant, podríem parlar d'un egoisme, en aquest cas, em dirigeixo a Tom Cruise, vull dir, és un egoisme? Jo crec que és un egoisme.
Clar, però és un egoisme.
No hi ha altruisme.
Ja, però és un egoisme perquè ell mateix, actuant d'aquesta manera i impedint que hi hagi més assassinats i els dolents, les persones que volen matar algú, de posar etiquetes tampoc és el més correcte, jutjant-los i agafant-los abans que ho facin, ell es tranquil·litza la seva consciència.
I això és un egoisme. Perquè clar. Ho fa per ell,
sí.
No ho fa pels altres. Pues mira, veus,
és cert.
Pues és aquesta idea també. I no esquivo la segona pregunta, la de desitjar la mort d'alguns fa culpables o és més un joc de moralitat? Jo crec, m'agradaria plantejar qui no ha desitjat mai la mort de ningú. Vull dir, a veure, escolta, mai se sap, eh? Aquí no revelarem els nostres sentiments més inconscients, no? Mai se sap, l'inconscient està ple
d'enigmes,
però... Hosti, jo crec que és un joc més de moralitat que d'altra cosa. Vull dir, no sé, potser Sant Agustí d'Hipona no va desitjar mai la mort de ningú, però avui dia sempre ens treu de polleguera algú i sempre hem sentit aquella efervescència de voler desitjar... Bueno, ja m'enteneu, no? I bé, per tant, jo crec que és més un joc de moralitat que una altra cosa. Per tant, les circumstàncies, el moment et porten a... tenir una sèrie de desitjos que poden ser més menys acceptats o contradictoris, però que després són simplement una efervescència del moment que puguis arribar a tenir, no?
I a més, si tu n'ets conscient de que pots provocar dolor a algú, això ja et farà estar alerta de que no el provoquis. Vull dir, les persones que acostumen a provocar dolor als altres i no ho saben, doncs això és, és aquí on recau el problema realment de la violència. Mm.
I una altra idea ja que tenia preparada, la idea del llop és un llop per a l'home. Hobbes va parlar d'aquesta, en el Leviatà parla d'això, i fa referència que l'absolutisme monàrquic és el sistema més còmode pel governant de controlar el seu poble, que és menor d'edat. I aquí, en la pel·lícula, vull relacionar-ho amb el tema de que es necessiti un precrim per haver de jutjar una sèrie de persones, la intenció d'una sèrie de persones a que hagin de matar. Per tant, estem, d'alguna manera, estem portant això a pensar que el poble sempre serà menor d'edat i que sempre necessitarem una sèrie d'institucions, en aquest cas, un precrim que intenti, sempre que intenti, que no es mati a ningú, no? I jo crec que al final el precrim desapareixi fa que aquesta teoria pugui ser perfectament comparable, perquè al final el sistema és, pels raons de la pel·lícula, el sistema no és factible i acaba desapareixent, però sempre fa pensar que si es necessiten sempre institucions que d'alguna manera ens intentin controlar és perquè sempre som, o almenys, si faig aquest paral·lelisme amb la pel·lícula, doncs som menors d'edat, no?
Exacte, renunciem a la nostra llibertat per tenir un mínim de seguretat.
Exacte, és això. Sí, i una altra cosa, bueno, no sé, això també per apuntar, l'home és un llop per a l'home, Hobbes ho deia en referència a l'home, però els llops són més fidels entre ells. Oi que sí?
Sí.
Sí, exacte, nosaltres sí que ens, vull dir, però els llops almenys tenen una lleialtat més...
Més rellevant,
sí, a vegades els animals són més humans que nosaltres, oi?
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A tu, Elsa.
Arribem al final del Cafè de Punt 7 Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansaloni.cat/radioalacarta. Ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com, tot escrit amb lletres, i ens podeu seguir a la pàgina de Facebook del Cafè de Punt 7 Ràdio. A vegades hi ha certa gent i col·lectius que van per camins que surten de les normes que tenim assumides com a normals. En alguns casos ho fan envaint els drets i llibertats de les altres persones, però en la majoria de casos ho fan sense interposar-se a la llibertat i drets de la gent i actuen de manera pacífica i respectuosa. Un exemple d'això pot ser l'anarquisme, un moviment que ens pot semblar utòpic, que en alguns moments de la història sí que ha estat violent, però que, per sort, a casa nostra en els últims anys no ha fet ús de la força, i si no, els fets ens rematem. Encara que hi pugui haver operacions pandores que diguin que existeix l'amenaça del terrorisme anarquista. Perquè utilitzar la paraula terrorisme a la lleugera és perillós. Pot acabar criminalitzant moviments que de criminals no entenen res. I al final crec que tot col·lectiu o ideologia que proposi canvis en la societat té dret a existir i expressar-se lliurement, siguin anarquistes, l'Assemblea de Joves de Sant Celoni o qualsevol grup respectuós amb la llibertat i els drets de les persones. Aquí al Cafè mai tindran, com diria Georges Brassens, una mala reputació. Perquè Brassens, si una cosa tenia, a banda de ser un mestre de la chanson, era una clara tendència per l'anarquisme. I a la seva cançó, La Mauvaise Reputation, el cantant ens parla de com la gent l'assenyalava per pensar diferent. En el meu poble, sense pretensió, tinc mala reputació. Faci el que faci, és igual, em prenen per un no sé què. Però jo no faig mal a ningú seguint el meu camí de bon home. Però a la bona gent no li agrada que segueixi un camí diferent al seu. Tothom em maleeix, menys els muts, és natural. Això ens deia Brassens i nosaltres us diem que, per molt diferent que penseu, estarem encantats que ens trobem el dimecres que ve aquí al Cafè de Punt 7 Ràdio. Que passeu una molt bona setmana. Salut i cafè.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.